anessin a la platja cada dia. Venen i estan morenos que no ho vegis.
Clar, clar,
mira
clar.
Que a mi.
No, no, és que és veritat, a més.
No, en fi.
Bueno, va, que és el millor de l'estiu per vosaltres. Amb què us quedeu, el Magiró? Va, tu segur que tens moltes idees.
Jo, sí.
Tu ets molt fanàtica, no?
Sí, m'encanta l'estiu a l'Empordà, però menys pels turistes, que està ple. O sigui, m'encanta l'estiu a l'Empordà, no m'encanta no poder aparcar enlloc, no poder anar menjar enlloc, no poder seure't un vols, que et facin fora, que et demanin les tapes...
Tu fixa't com és el Magiró, que jo faig una pregunta en positiu.
I ella ja se l'ha carregat.
I ella, mig segon després, s'està queixant.
Sí que m'agrada molt. Les festes majors m'encanten, la platja, posar-me morena perquè estàs més guapa i de cop i volta fas un glow-up. És com que et converteixes en una persona molt més guapa.
Molt més guapa, eh?
Molt més guapa.
És complicat, va, va. El mas complicat.
Ja ho sé, però passa. Encara més.
De bo que passa.
Fixa't.
Sí, sí, va. És que l'estiu té aquest poder.
Vallès, tu què? Tu per on tires? Què tal?
A veure, moltes coses, m'agraden moltes coses. La muntanya m'agrada molt.
Sí?
A l'estiu, sí, perquè s'està molt fresquet, no hi ha tanta gent com a la costa. Al final, sí, la muntanya sempre.
A veure, poca broma amb els pijos que van a la Cerdanya, que emplenen la muntanya.
Ja, això és veritat.
No hi ha gent allà.
No?
Però si vas amunt amunt, cada cop hi ha menys gent. És a dir, la gent es queda a les valls, llavors si vas a muntanya,
sí,
muntanya...
Això és veritat, això és veritat.
Així no puja.
Li fa mandra, com
li fa mandra, exacte.
Només pugen amb el funicular.
Tu què, Joan? Tu també tens pinta de tenir sensacions contraposades.
Tu on passes l'estiu, Joan?
Ara les vacances, però...
El passes a Gràcia, l'estiu?
Jo, mira, no, el passaré a Mèxic. T'ho he dit ja.
Sí.
Per tant, el que més m'agrada d'aquest estiu és un viatge a Mèxic.
Ho porta dient des de l'octubre.
Farà calor, Mèxic? Sí, sí, sí. Prepara't.
Fa xafogó, diuen. Calor sí. No tanta, però xafogó diuen que em fa
diuen
moltíssima.
Diuen que és pitjor, de suportar la xafogó. Sí, sí, sí.
Veurem.
Li puc preguntar a l'Albert, que és que... que...
I tant, sisplau. Imagina't que dic que no.
No, no li donis... Tapeu-li el micròfon.
Estic batat.
Tapa-li el micròfon.
No l'hem saludat.
Feixes, va. Què tal? Bon dia, eh?
Bon dia, nois.
Què dius tu?
És el que més t'agrada.
A mi m'agrada molt...
Però digue'm com si fos un anunci, com una publicitat.
No, no cal, no cal.
No, encara no toca. A mi m'agrada molt les hores de sol, saps? Allò que s'estira, encara són les 9:30, i tu dius, bueno, he de dinar. No, perquè encara hi ha sol... I també m'agrada molt l'olor, ahir que estava a Sitges, l'olor a Hawaiian Tropi, a Nivea, saps? L'olor
crema solar,
m'encanta.
L'olor
crema solar és, ai,
a favor,
és estiu, és estiu.
A plàtan.
No, lo dels turistes és horrible.
Que algú li agradi l'olor a Nivea.
Sí,
és un...
Ai, crema solar. A mi m'encanta també l'olor crema solar.
No em poso crema solar perquè li tinc mania a l'olor.
I què, cremes?
A mi perquè és una... Jo no em poso tampoc, però és que et pringues tot, és asquerós.
Bueno, però...
Us de crema solar, us heu de protegir la...
És important.
D'aquí uns anys, quan siguis més gran, veuràs tu
les arrugues.
Més gran encara.
Més gran encara.
Jo ho vaig dir un dia, però ho repetiré. Avui aneu tots a la merda.
Sí, sí. Escolta, si volem participar, què hem de fer? Som-hi tots.
Doncs envieu missatges amb l'alegria que us caracteritza i que encomana aquest equip meravellós.
Sí.
Missatges per explicar-nos què és el que més us agrada de l'estiu. La pregunta és senzilla. Trieu una de les múltiples coses que a la gent li sol agradar. 663-99-30-62. Missatges de veu o missatges per escrit. I divendres, sorteig cap bravo, un cop més.
En fi, saps que m'agrada molt de l'estiu, també?
A veure, John.
Els gelats. I atenció, perquè tenim un supersorteig de la Menorquina a la caravana, Albert.
Doncs sí que en tenim un bon sorteig. I per què en tenim? Doncs perquè ens encanten. Les seves novetats d'aquest any 2024 ja han creat, la Menorquina, un munt de gelats amb matèries primeres nacionals i amb ingredients molt nostres per aquest estiu. I el resultat no podria tenir més bon gust. Atenció, sortegem dues neveres Polarbox plenes de gelats. Són dues neveres d'estil retro que t'encantaran, perfectes per portar a la platja o d'excursió amb els següents gelats a dins.
Déu-n'hi-do,
atenció,
som-hi, va.
Vinga, va. Dos bombón amb Kikos d'Aragó.
Ué!
Dos bombón caramelo amb sal d'Eivissa.
Ué!
Dos bombón avellana de Tarragona.
Ué!
I finalment, dos barretes vainilla caramel, dos bombones almendrados i dos truficonos fets amb ametlles de Mallorca.
Ole, i ole, i ole.
Però això no és tot, Albert, eh?
No és tot, perquè hi ha més, i pels més petits també hi trobareu gelats. Dos Polo Menta amb menta del Mediterrani.
Ué!
Dos Chocogol.
Ué!
I dos Stick d'Anonino.
Anonino, a mi me daban dos.
La, la, la.
No deixis escapar aquesta oportunitat del sorteig de les dues neveres Polarbox que us regala la Menorquina, tota plena de gelats, amb nous sabors molt nostres. Només heu d'enviar un WhatsApp al 663-99... Ep, em sembla que estava pionant el meu número de telèfon. Espera. He tingut un blanc,
Escriviu.
La millor menció de la història.
Escriviu aquí.
Espereu. Només heu de...
I dos números.
Sí, he vist la mà. Dient, em sembla el meu número de telèfon.
T'he vist la mà arribant a la feina.
I dient, Joan, no sé per què tinc 300 missatges demanant majorats. Només heu d'enviar un WhatsApp, atenció, al 663, ara, 99 30 62, amb el text La Menorquina, indicant el vostre nom i cognom, i ens expliqueu a on portaríeu aquesta meravellosa nevera d'estil retro plena de gelats de La Menorquina, a la platja o a la muntanya. Així de fàcil. A més, a la part fin... Ja està, així de fàcil, ja, ja.
Albert, molt... quin és el teu número de telèfon?
No, no el diguis. No.
Puc dir.
No,
perquè...
no.
Perquè és un número de telèfon molt maco.
Però no el diràs.
No ho diré.
No.
És maco, eh?
És maco, no, és molt maco.
Escolta'm una cosa, que sorteix amb aquesta nevera Polarbox, que és una meravella, perquè això és La Menorquina, això és Chocogol! Minuts que passen de les 10 del matí i de seguida que encetem aquesta operació sandwich, publicitat i a la caravana tornem de seguida.
Radio Estel.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Gairebé 9 minuts que passen de les 10 del matí. Mireu, l'alimentació juga un paper fonamental en l'envelliment saludable, ja que una dieta equilibrada i rica en nutrients essencials pot ajudar a prevenir nombroses malalties cròniques i a mantenir també una bona qualitat de vida. Consumir una varietat d'aliments frescos, com fruites, verdures, cereals integrals, llegums, peix, fruits secs, pot proporcionar les vitamines, minerals i antioxidants necessaris per enfortir el sistema immunitari, mantenir la salut del cor, per exemple, i promoure una funció cerebral òptima. A més, una alimentació adequada podria ajudar també a controlar el pes corporal, prevenir la pèrdua de massa muscular i ossos, millorar l'estat d'ànim i el benestar general. Per tant, adoptar hàbits alimentaris saludables indica que és clau per gaudir d'una vida llarga i plena durant la vellesa. I per parlar de tot plegat, ja tenim amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel a Imma Palma. Ella és directora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Imma Palma, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
deixa'm començar per una qüestió que em sembla cabdal i que a vegades tots tenim per entès i segurament no ho és tant. Per què és tan important una bona alimentació per tenir un envelliment saludable?
A veure, l'alimentació sempre és important perquè ens ajuda a garantir un bon estat nutricional. El que passa que de vegades, a mesura que anem fent grans, és com que pensem que ja la feina està feta i no, mai és tard. Com bé has comentat, mai és tard, al contrari. Es produeixen molts canvis a mesura que anem envellint, de manera involuntària, ens passa a tots. Problemes a nivell... Bueno, més que problemes, que hi ha modificacions a nivell metabòlic, a nivell fisiològic, a nivell psicosocial, i tot això afecta també a com aprofitem els aliments que ingerim. I, per tant, és clau contemplar que la nostra alimentació sigui el més variada possible i saludable, encara que siguem grans.
Val, doncs entrem aquí, perquè és molt important l'alimentació en la salut de les persones grans, ara ens ho deies, però quines són les principals característiques nutricionals que cal tenir en compte en aquesta etapa de la vida?
A veure, en aquesta etapa, degut al que he comentat, que es produeixen aquests canvis, és imprescindible garantir que portem aliments de tots els diferents grups, perquè això ens assegura que també rebem els macronutrients, no? Paraules que de vegades es fan una mica estranyes, però a què m'estic referint? Posa que rebem les suficients proteïnes, molt important, perquè, com bé has dit, a mesura que ens fem grans, perdem massa muscular. I també és cert que moltes vegades les persones grans doncs, viuen soles, perden gana, la medicació fa que també estiguin en un estat doncs, de vegades més estènic, menys ganes de cuinar i sobretot si estem sols. I és clau garantir que estem rebent aquestes proteïnes perquè ens ajudaran a anar mantenint aquesta massa muscular, perquè, bueno, perquè és imprescindible mantenir-la per mantenir també aquesta força muscular que ens permetrà dur a terme les tasques del dia a dia. També és important que rebem suficients carbohidrats. Què són els carbohidrats? Són el que coneixem també més popularment la gent pel midó, no? El que trobem a la pasta, l'arròs, la patata, el cuscús, totes aquestes farines, el pa, que ens aporten aquests carbohidrats que ens donen energia. De vegades, també per por a guanyar pes, eliminem aquests nutrients procedents d'aquests aliments i aleshores què passa? Que la proteïna que prenem de la carn, de la llet, dels ous, en lloc de fer aquesta funció que estava jo comentant d'ajudar-nos a regenerar la massa muscular, acaba adquirint una font energètica. Llavors, què vol dir? Que hem de prendre proteïna, però que també hem de prendre carbohidrat a partir d'aquests aliments que he mencionat. I els greixos. Els greixos sovint ens fan por, però aquí tenim la sort de que la principal font de greixos de la nostra dieta és l'oli d'oliva, i aquest oli d'oliva és imprescindible perquè també ens aporta àcids grassos essencials i vitamines que necessitem rebre a partir de les fonts de greix. Per tant, hem de prendre una mica de tot, no? Ja sé que no és fàcil dir-ho en números perquè per la gent això no és aplicable, però ja donarem alguns exemples per saber com podem identificar si ho estem fent adequadament.
De seguida et pregunto per tots aquests nutrients, però abans hi ha una característica, jo crec que és important esmentar-ho, gairebé tota la gent gran, i és que la gent gran sembla que vagi perdent una mica l'apetito, que en diuen, eh? Sí. Que cada cop va menjant una miqueta menys. Això s'ha de respectar perquè el cos t'ho demana o t'has de forçar una miqueta?
Clar, cada cas és diferent, eh? Aleshores també hauríem de veure, però és cert que necessitem menys energia perquè ens anem fent grans, ens movem menys i el metabolisme va més lent. Però si també ens deixem portar per aquesta estènia, per aquesta poca gana, correm el risc de no arribar a cobrir la suficient energia i, sobretot, no rebre totes les vitamines, tots els minerals, aquestes proteïnes que comentàvem. Per tant, una miqueta d'estructura l'hem d'intentar mantenir. De vegades la gent gran a la nit ja no tinc gana, em fa mandra, per mi no cuino, em bec un got de llet... No és el més adequat perquè, sense voler, anem afavorint que hi hagin aquests dèficits i això fa que ens trobem més cansats, que estiguem més desanimats, que potser si tenim petites ferides costin més de cicatritzar... O sigui, tot un conjunt de coses que ens passen, malauradament, però que si a sobre jo faig una ingesta inadequada a partir dels aliments que prenc, no rebo els suficients nutrients, estic afavorint que això encara s'accentuï més.
Jo crec que hi hauria una llarga discussió i per fer tot un programa de 6 hores entre dietistes i nutricionistes si hem de fer allò de esmorzar com un ric, menjar com un príncep i sopar com un pobre. Jo crec que això hi hauria una llarga discussió aquí. Però vaja, si tots ho intentem fer perquè és el que s'ha dit sempre i bueno, més o menys seguim aquest patró, la gent gran ha de seguir també aquest mateix patró?
Jo crec que és important fraccionar també la ingesta, perquè així també estem fent petits aports de nutrients al llarg del dia. És veritat que de vegades la gent gran em diu, ui, és que jo no he pres mai res mig matí, jo no he pres mai res mitja tarda. A veure, tampoc és imprescindible, però sí mantenir un esmorzar, un dinar, un sopar. Sí que és cert que el sopar ha de ser sempre més lleuger, perquè ens n'anem a dormir, el cos està en repòs, i aleshores li hem de facilitar aquesta digestió. Un dels problemes que es produeixen a mesura que ens fem grans és que les digestions són més lentes, el budell també va més lent, que això també pot tenir una conseqüència que sovint molesta molt, que és que hi ha alteracions de posicionals, es pateix restrenyiment o es pateixen diarrees, i això, clar, incomoda molt. Aleshores, a veure, no m'ho vull anar del que m'has preguntat, no? Però sí que jo intentaria com a mínim mantenir tres àpats, i si se'n poden fer quatre o cinc més petits, doncs fantàstic.
Millor encara, eh? Mm. Deia una cosa a l'inici que em cridava una mica l'atenció, perquè és veritat que sempre donem per fet, però mai ens preguntem per què. I jo considero necessari preguntar-nos per què, i més si estem parlant de la gent gran, eh? Per què és necessari o per què menjar saludable és important pel cervell? Perquè semblarien coses inconexes, a priori.
No ho és. A veure, és que el menjar saludable és pel conjunt del cos, pel funcionament correcte, no? Aquests aliments ens aporten nutrients que són els que fan que el nostre organisme funcioni adequadament. És cert que quan ja som grans no estem creixent, no? Que el que millor amb un nen o amb un adolescent això ens preocupa. Però sí que hem d'anar regenerant al màxim possible aquests teixits que ja per si mateixos, al anar envellint, els hi costa molt més regenerar. Clar, i el cervell també, òbviament, tot el problema cognitiu a mesura que anem fent anys, malauradament es veu més afectat negativament. Aleshores, si jo no aporto els nutrients suficients, doncs a aquest cervell també li costa molt més dur a terme totes les seves funcions vitals. Mm.
Avui me'n parlaves de macronutrients, de proteïnes, de carbohidrats, de greixos... També parlaves de vitamines i de minerals. Com contribueixen aquestes vitamines i minerals a un envelliment saludable?
Bé, vitamines són essencials. Què vol dir? Que les hem de prendre a partir dels aliments. Si jo no rebo aquestes vitamines, jo no podré dur a terme moltes funcions que tenen lloc en el meu cos. Aleshores, clar, això què vol dir? Que jo necessito cada dia una mínima quantitat d'aquestes vitamines i minerals perquè el meu cos funcioni adequadament. Uh-huh. Clar, són moltes les vitamines. Llavors, no es tracta ara de fer una llista llarga de totes. Al revés, el més fàcil és pensar, si jo estic al llarg del dia ingerint, per exemple, algú de verdura al migdia, algú de verdura a la nit, i que, a més, una d'aquestes tomes hi hagi algú de verdura crua, que em garanteix més vitamines. Estic prenent de 2 a 3 presses de fruita, també m'estan garantint vitamines i minerals. A part, aporto doncs, el que comentàvem, la pasta, les patates, l'arròs, els llegums, fruita seca, i incloc algú de carn, peix, ous... Tot això ja em garanteix les vitamines que requereixo per mantenir un adequat estat nutricional, al igual que els minerals. Sí que comentar que, per exemple, un dels problemes que també es manifesten més amb l'edat adulta és que moltes vegades les persones també pateixen, a lo millor, una osteoporosi. Aleshores, hi ha qui diu, bueno, quan un és gran ja no cal patir pel calci. No, no és veritat, perquè si jo no rebo suficient calci, d'on surt el calci? Doncs de la reserva que tinc en els ossos. Aleshores, aquest calci el necessitem per moltes funcions, no? Per exemple, per contraure la musculatura, per garantir una correcta coagulació de la sang. Què passa? Si jo no rebo calci de la dieta, el meu cos què fa? Va buscar la reserva, que és a l'os. Per tant, hem de garantir el calci com sigui. A partir dels productes làctics és la manera més fàcil d'assegurar-ho. Mm.
Anem a parlar també d'un altre aliment del grup d'aliments, vaja, del qual parlem molt sovint, i també en parlem molt sovint per la gent gran. A la gent gran li va bé una dieta rica en fibra?
És imprescindible la fibra. També és veritat que potser si jo ara passo de zero... Bueno, zero és impossible pràcticament, no? Perquè hauria de ser que només mengés carn i peix. Mm. Però si passo de molt poquet a molt, també puc tenir algun problema, perquè el meu budell no està acostumat. però sí que és necessària la fibra, perquè un dels problemes que es produeixen amb l'envelliment, com ja he comentat, és que tot el trànsit intestinal s'enlenteix, va més lent. Aleshores, jo tinc que garantir-li suficient fibra perquè pugui dur a terme tota la funció que li correspon per eliminar aquests residus que ens venen de la dieta. I a més, és un tema que angoixa molt a les persones grans, no? Quan veuen que porten dos dies sense anar de ventre, això provoca malestar. Doncs la fibra on la trobem? Doncs ja he comentat, en verdures, no? Tot el que són verdures, hortalisses, la fruita, els llegums, molt importants els llegums, perquè a més també ens aporten proteïna. No és de la mateixa qualitat o al 100% com podria ser la de la carn, però sabem que combinada amb altres cereals, el típic plat de llenties amb arròs de tota la vida, sí, això em garanteix que també estic rebent proteïna de qualitat amb el llegum i a més molta fibra. També la fruita seca. La fruita seca de 3 a 7 dies a la setmana, un grapadet de fruita seca cada dia, és molt bo perquè ens aporta fibra, és molt bo perquè ens aporta vitamines i minerals i també té uns àcids grassos que són bons també per tot el sistema cardiovascular.
Parlem d'una altra cosa important que també se'n parla molt quan parlem de gent gran i és la importància de la hidratació.
No ens podem oblidar de la hidratació perquè un de les...
I més ara, en època de calor.
I més ara, això mateix. Amb l'edat es perd la sensació de set i aleshores això fa que oblidem beure. Un truco, tenir l'ampolla d'aigua allà a la vista, no? I si és una ampolla d'un litre i mig, anar al llarg del dia buidant-la.
De fet,
de vegades fa mandra perquè dius no em ve de gust, la trobo insípida. Bueno, doncs busquem petits trucs, com pot ser posar-li trossets de fruita, com pot ser llimona, o menta, o, per exemple, també és molt bo taronja amb canyella, clau, aromatitzar-la, o la fruita que vulguem. Clar, de vegades la gent diu, després puc menjar aquesta fruita? Sí, sí, te la pots menjar. El que passa que algunes s'estoven molt i no tenen massa gust a res. Però és un truco per assegurar que anem bevent. Pot ser aigua, poden ser infusions, poden ser caldos, pot ser la mateixa llet o begudes vegetals, però és imprescindible de 6 a 8 gots al dia, i més ara que fa calor, perquè, bueno, malauradament sabem que quan hi ha aquestes temporades de calor tan intensa, doncs es veuen sobretot afectades les persones grans i els nens petits.
Litre i mig d'aigua és suficient al dia?
Sí, és aproximat, perquè també hem de tenir en compte que ens entra aigua també dels aliments. Llavors, si jo estic prenent fruites, verdures... això m'està garantint també un aport d'aigua. Clar, si jo tinc més set i vull beure 2 litres, no passa res, puc beure perfectament 2 litres. Tampoc cal obsessionar-se i prendre-se'n 8, perquè també hi ha gent que aleshores arriba a l'extrem i beu tanta aigua que aleshores també li està exigint en el ronyó un filtratge continuat i tampoc és el més adequat.
Si parlem de la tercera edat, Imma, també hem de parlar que enfrontem malalties com la diabetis, l'hipertensió, les intoleràncies alimentàries... Podem adaptar totes aquestes dietes que ara ens deies a aquestes qüestions?
Sí, sí, s'han d'adaptar. Clar, jo dono per fet que qualsevol persona que ens estigui escoltant que pateixi alguna d'aquestes patologies està sent acompanyat per un professional de la salut i si a sobre pot ser un dietista nutricionista, millor que millor perquè li podrà adaptar més la dieta. Què passa també? Una cosa que no he comentat i és que amb l'edat també perdem la percepció del gust i aleshores això afavoreix que potser tinguem tendència a menjar els aliments més salats. Compte amb les persones que tenen hipertensió arterial. Clar, aquí el truc seria utilitzar més herbes aromàtiques per camuflar una miqueta aquesta mancança de gust que li notem, però no posar més sal. O també de vegades a la gent gran li agrada molt el dolç. Clar, aquí si una persona és diabètica ha de tenir cura perquè sabem que aquest sucre pot afavorir que pugi la glucosa en sang. Però si nosaltres anem seguint una pauta el més variada possible i adaptada també a la patologia, no ha d'haver-hi dificultats per seguir-ho. Sí que és important per això deixar-se acompanyar per un bon professional, si és possible.
Precisament, mira, et volia preguntar una mica per tot això, perquè hi ha molts avis més que àvies, segurament, que s'han quedat sols, que malauradament han enviudat i que per circumstàncies de la vida no saben cuinar i dinen i sopen cada dia a fora de casa. I jo sóc d'aquells que sempre se m'ha dit, per tradició popular suposo, que es pot dinar a fora de casa tranquil·lament, però que fer-ho cada dia igual tampoc és bo.
A veure, clar, el que... Depèn també d'on mengis fora de casa. A veure, sobretot jo crec que també el que s'ha d'evitar és comprar plats precuinats d'aquests industrials que ens costa molt més de controlar què porten. O sigui, a veure, jo no és que ara em vulgui carregar la indústria, perquè crec que la indústria també ens ha ajudat en moltes coses. Però sí que és cert que hi ha molt plat precuinat industrial que va carregat de sal, que va carregat de sucres, que va carregat de greixos que no són saludables. Si anem a dinar en un restaurant o un bar que ja ens coneixen, que fan més cuina casolana, doncs tampoc ha d'haver-hi problema. Sí que aleshores, si ja ens coneixen, és, sisplau, demanar que no ens posin la sal o que ens la deixin incorporar-la a nosaltres en petita quantitat, i també saber què triem, no? No triar plats excessivament greixosos, no? ni abusar dels fregits. Aleshores, hem de tenir més tendència, doncs, a promoure, doncs, les verdures, les amanides, verdures fetes al forn, tipus calibada. Ara, de cara a l'estiu, també és fàcil que ens trobem, doncs, amanides de llegums, amanides de pasta, i no per això hem de deixar de menjar de manera saludable. Sí que hem d'evitar, perquè quan menges fora de casa és molt tentatiu les postres, que aleshores sovint ens demanem, doncs, el flam, ens demanem el pastisset. No, intentem demanar la fruita i deixar això per un dia ocasional. Sí, és veritat que la gent que viu sola, i com has comentat, no? Sovint més els homes, això se'ls hi fa més dificultós, però aleshores és intentar agafar una mica la rutina de tenir a casa, doncs, un tomàquet que el puc tallar pel mig i fer amanit fàcilment, o tenir pastanagues i, si em costa mastegar-les, doncs, ratllar-les amb el ratllador, o uns espàrrecs. Buscar o comprar llegum cuita i preparar-me jo l'amanida, posar-li una miqueta de pebrotet, una llauneta de tonyina, o sigui, buscar estratègies que no ens robin temps i que no ens facin mandra.
Tots aquests han estat els consells nutricionals que ens oferia la directora del Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, per un envelliment més saludable. Imma Palma, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Que passen de les 10 del matí. Ferran Serra, què tal?
Hola,
com estem?
Molt bon dia.
Glòria Vidal, què tal, com estàs?
Perfectament, gràcies.
Jordi Campos, què tal, molt bon dia.
Molt bé, gràcies.
Montse, la Mua.
Ah, ja pensava que no em deia res perquè m'ha saltat a l'ordre, però bé, no. Doncs molt bé, com sempre.
Quin ordre vols que hi hagi?
No, de la taula.
Vols ser la primera?
De la taula, no, m'és igual. Però bueno, que et saltis, dic, bueno, aquest és que em té mania.
Senyor, senyora, senyor, senyora.
Sí, sí. Ah, és aquesta, l'ordre. Ah,
hi havia un programa de TV3 que es deia Tres senyores i un senyor.
Sí, sí. Ah, sí? No sé.
Qui són tres senyors i dos senyores.
La fina Brunet.
Sí.
I l'altra...
Hi havia la Gemma Nierga.
La Gemma Nierga, sí, que encara està per la tele. La fina, sí, Brunet.
I Susana Griso.
I la Susana Griso. Que sí. Aquesta és la que s'ha desmarcat.
Tres senyores i un senyor. Sí, sí, sí.
Bueno,
però
totes tenen feina, eh?
Abans d'ahir,
sí,
això.
Home,
això,
eh? Sí. Abans d'ahir, eh? Mira, comencem parlant d'abans d'ahir. Què tal la revetlla, Ferran?
Molt bé, perquè molt tranquil. Sol a casa.
Sí? Bueno, però, escolta'm...
Sí, bé.
T'has fet una autorrevetlla?
Sí, 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 sí. La, com ser la, les ugues coques.
Sí, sí, eh?
Allò,
sí, a dues, sí. Per un sol, eh?
Ah, sí, sí. Escolta'm, sí, eh? Home, la coca de, la
broma,
de crema
això, eh?
I la de llardons. Sí, sí, sí.
Poca broma, això. Ara, ara en parlarem més de les revetlles. Glòria, què tal la revetlla?
Mira, la revetlla fantàstica.
Sí?
Primer soc una catalana de l'espanyol.
Ara.
Ep. I això... Ai. Per favor, per favor.
Compte aquí, com estàs?
I això és una cosa que el que vam viure...
Que vas invair el camp, Glòria.
Sí, sí, tant.
Vas invair el camp.
I tant.
M'ho dius, de debò?
De debò, vols fotos?
És que...
No és que, mira, portem una... jo tinc una saga que ja el meu besavi era sí. De l'espanyol. Llavors porto
wow.
Besavi, avi, pare...
Tu saps que en aquest programa ve David Balaguer?
Jo, sí.
Un gran espanyolista.
Jo, fills meus i nets meus. Els meus nets són de setena generació. I llavors hem de pensar que els nostres carnets són importants.
Però Glòria, o sigui, aquí hi ha notícia avui.
Sí.
Tu vas saltar el camp i vas començar a córrer o com va anar?
No, va, ser, no perquè jo no és la primera vegada que salto el camp, és la segona. La primera, la primera vegada va ser quan vam entrar a Europa.
Ah, val, no va ser contra el Barça,
no,
eh?
No, no.
Val, val.
És que no sóc antibarcelonista.
No, eh? Això s'ho pensa molta gent i no és així.
No, és així.
De fet,
així,
jo que... ho he dit abans i ho torno a dir ara.
No, és així.
Me n'alegro molt que l'Espanyol pugi a primera, sí, no? Perquè jo vull un Espanyol a Barça.
No, no.
Sí, sí. Home, jo sóc del Barça, sí. Però no sóc... sóc antipoques coses.
Exacte.
No sóc antiespanyol perquè és Real Club Esportiu Espanyol de Barcelona,
sí, sí,
de la
sí,
meva
sí,
ciutat.
Sí, sí. Sí. Però això és una...
Juguen a Cornellà, això sí.
Ara diuen de bueno. Cornellà al Prat.
Bueno. Però això no té res a veure. Jo,
no,
he,
no, no.
Jo he desplegat la única estelada del camp de l'Espanyol i amb molta honra. I tinc les fotografies per veure-ho.
Ben fet.
Jo m'he aixecat i amb un company de seient hem aixecat l'estelada amb tota la normalitat. Perquè això és el que trobo, que té d'haver-hi normalitat. Llavors mirava el camp i només veia una penya de Girona a dalt de tot, que també en treia una.
Mm.
Però sempre hem anat d'aquesta forma. Però molt contenta, molt contenta, molt contenta per tot, per l'institució.
Que bé, que bé. De veritat que estic molt content. A més, són tres equips catalans a primera, eh?
Home.
Amb el Girona.
I a més, tornarem a veure gent important, perquè anar al camp i veure l'Mbappé aquest any, o veure el Lamal, o veure tota la gent bona que et fa gràcia, és molt maco.
Sí, no? Sí, 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 sí.
És molt maco. I també m'agrada molt l'esport, i m'agrada molt el futbol.
No, no, ara m'has impressionat amb això que vas saltar del camp. M'has deixat de pedra. Què, Montse, la revetlla?
Discretament estupenda.
Tu és de l'espanyol o no?
De cap ni un.
De cap, eh?
És que a mi el futbol,
no
m'agrada.
Val.
Com a esport m'agradaria si no hi hagués el que hi ha darrere. Ho trobo fastigós.
Les milionades, vols dir tu, eh?
Clar, home, tot el folló. Mira, jo tenia al costat gent que comprava els jugadors.
Mm.
I era un follón. Bueno, no dic noms perquè són molt amics meus, no? Però allà, no sé, era el mercat persa, no m'agrada, no.
En fi,
però com a esport
sigui.
És molt divertit perquè veus la capacitat de virgueries que poden arribar a fer amb els peus.
Sí, sí, sí.
Però és després, l'altra cosa, dius, hòstia, és que
es
passa en quantitat amb la pasta.
Negar que Leo Messi feia màgia amb els peus.
Clar.
És negar l'evidència.
No, no.
Per exemple. Per molt que no t'agradi el futbol, eh?
No, a mi m'agrada el Messi. Uh-huh. És una persona amb algun problema que té, no? Però estupendo.
Sí, de salut, sí. Sí, sí, sí. Montse, la revetlla, què tal?
Oh, hi vaig menjar supercoques. La tira de coca, salades, dolces...
Vosaltres sabeu que venim d'una secció que és de nutrició i dietètica?
Fatal, no m'ho diguis, que ja m'he deixat aquí. Ara vaig, me diu que la dietètica, anda que no tens mala llet.
I ara parlen de carbohidratos.
A bona hora.
En fi. Jordi, què tal la revetlla?
Bé, bé, tranquil·la... I, bueno, amb gent de la meva edat, reposada, no tirem petardos...
L'heu notat més tranquil·la que altres anys? Perquè jo he escoltat... gent que ha dit que hi ha hagut menys petards.
Sí.
I jo sí que és veritat que he notat menys sarau, diguem-ho així. Sí, una ciutat com Barcelona, parlo.
Sí.
Jo estava al mig del bosc, però quan vaig tornar a Barcelona vaig passejar perquè havia de portar amb una persona a l'altra punta de Barcelona, segons entrava,
sí.
I vaig veure alguna foguera i així, però molt discret, eh?
Uh-huh.
Millor perquè els meus gossos no han tingut por.
Jordi, deies?
No, no, que realment s'ha notat, a part de que ho dèiem per la tele i tot, i a més... que hi ha molts països que ja estan començant a prohibir els petards, segons quin tipus de petard, i que...
Hi ha més consciència respecte a això?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Perquè, per exemple, una de les notícies va ser que amb tots els petards que s'havien llançat, que evidentment són menys que altres anys, però no havien hagut amputacions.
Mira, vaig aquí, Jordi, perquè una vegada tu em vas dir que eres metge, quina especialitat? Perquè no ho sé encara.
Bueno, jo sóc internista i geriatra.
Val. Però igual com internista.
Sí.
Rebíeu moltes amputacions després d'una revisió?
Jo això ho he comentat moltes vegades. Jo he tingut la gran sort de que... Bueno, a part que no és la meva especialitat d'altra, però clar, jo estava en aquell moment en un hospital petit, al de Mataró, que ho veies tot perquè venia tot per allà, no? I la sort que he tingut és que normalment he fet el dia de Sant Joan. O sigui, molt poques vegades, però quan feies el canvi de guàrdia, les mans catastròfiques...
Ja ho veies, no?
Que t'ho comentaven, perquè no els veia, però, bueno, amputacions... Tinc una companya que el seu fill no té mà. Li va explotar una bossa que portava, perquè algú li va llançar sense voler una espurna allà, li va explotar...
Més que a mi aquest sense volers...
Què? No, hi ha...
Que amb els petards s'ha de tenir molta cura, i a mi hi ha sense volers que no m'acaben d'agradar mai.
No, però, a veure, que a vegades poden haver-hi bromes de mal gust que acabin molt malament, però n'hi ha negligències. O sigui,
sí,
la gent ho veus perfectament. O sigui, jo potser sóc molt prudent, però la gent... Bueno, hi ha una manca de cura i de falta de previsió dels perills i tot, que no vegis. I sobretot en crius, has d'anar a que no veies...
No, que no sé quina mania em comprar petards tan potents que semblen dinamit al final.
I sempre hi ha ensurts. Jo, bueno, precisament acaba una amiga meva de dir-me que el seu gendre a la platja de Llavaneres ha tingut un ensurt amb un petardo, sí, hagut de posar-li punts, tot sang, i t'han d'anar a curar. Són ensurts que potser tindríem de mirar-nos una miqueta.
Bueno, hi ha països que estan prohibint els petards. Bueno, sí, que de fet ja ho han prohibit. Sí,
a Itàlia fa temps que està prohibit. Per exemple, la revetlla de Sant Joan no és característic d'allà tirar petards i no se'n tiren.
Sí, sí, fan jocs d'aquests artificials.
Com
espectadors, i fan espectacles aquests, però impressionants, i piromusicals, i tot el que tu vulguis.
Ferran.
És que veies, aquest any, com he sortit de casa, no ho he vist, però quan les revetlles que es feien d'allà al barri, lo típic d'anar amb la bossa amb tot i que després pot passar el que pot passar, tiren un petard, no peta, i van allà a agafar-lo, aviam què passa perquè no ha petat, no? Mm-hmm. Es fan moltes imprudències.
Per què volia parlar primer de la nit de Sant Joan? Mireu, ho explicàvem avui a l'informatiu i en parlàvem també avui amb Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, que aquesta revetlla de Sant Joan s'ha cobrat amb 3 morts violentes. Sí. Un home i una dona que van morir a Girona en una baralla entre famílies amb trets d'alt calibre, una K-47, ara ho estic dient de memòria, però crec que era una K-47.
Sí,
L'Ajuntament de Girona ja ha dit que convocarà aquesta setmana una junta de seguretat local extraordinària per fer seguiment del doble assassinat. I l'altre crim que es va produir a la capital catalana, al barri de la Barceloneta, un home va morir apunyalat, de fet, degollat, se'n podria dir, per intervenir en un possible robatori. En parlàvem amb Imma Viudes, i jo crec que avui els mitjans de comunicació estem... fent ben fet avui, fent bullir una mica l'olla, tots plegats, per saber si Catalunya és un lloc, és un país segur o insegur. Perquè sí que és veritat que l'altra setmana parlàvem també en aquest mateix programa i sortien diferents mitjans de comunicació que ha crescut el nivell d'importació de droga, que arriba a les costes catalanes. De fet, en parlàvem aquí amb algú que en sabia molt i ens deia no, és que el punt, no hi ha un punt d'interconnexió perquè és tota la costa catalana i, per tant, no sabem on arribarà. I costa molt de saber-ho. I això provoca baralles entre clans, baralles entre famílies, que hi hagin armes del calibre com les que estem dient. En fi, quina percepció teniu vosaltres com a ciutadans?
Clar, és que el que... Si és
posa molta pressió en un lloc, en una zona, pues, tot allò pues, llavors, pues, tira cap a una altra banda. Ara cap a l'estret de Gibraltar, quan sembla que hi havia més problema, pues, pom, més cap a dalt, que, no, que ja havia lliure.
Jo no crec que això sigui important. La droga i Europa és important a tot arreu. És molt important el que tires, és molt important Catalunya, i Catalunya s'ha detectat fa uns anys tota la implantació de la marihuana de tots els clans europeus. Jo trobo que aquí es tenia de mirar. Els clans arriben a tot arreu, i arriben aquí i s'instal·len aquí. Els clans estan cap al Maresme, cap a Barcelona, cap a Castelldefels, amb unes cases grans, amb unes senyores molt maques que van a comprar a les botigues d'alt nivell, però aquests clans estan... Hi ha els clans de l'est i els clans de tot arreu, els colombianos, els mexicanos... Llavors, això ja com ho normalitzen. I ara, i aquesta violència, perquè els clans porta violència, doncs llavors està aquí instaurada. Catalunya... No sé per què, quin motiu, tot l'Empordà, tot aquest tipus de camps i tot aquest tipus, primerament a la vora de França, en seguida pum, 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 però ja hi ha llances ràpides d'aquestes que van pel mar i que paren a unes caletes de la Costa Brava, que dius com pot ser, com ho sabien, això. Ja, i tothom ho sap. O sigui, sentit, és complicat, eh?
Sí, sí, és complicadíssim. Això no ho diu ningú, que és complicadíssim. En aquest sentit sí que ho recomano molt, 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 no només a vosaltres, sinó a la nostra audiència. En vam parlar... si no recordo malament, en vam parlar la temporada passada amb la periodista de TV3, Fàtima Llambric, que va treure un llibre que, de veritat, és una meravella, que es diu Brots de narcosocietat, on relata la complexitat del fenomen del tràfic de xixi de marihuana a Catalunya. Diu que a Catalunya és el jardí d'Europa.
Sí, sí.
Respecte a marihuana. Montse, què?
A veure, jo sensació d'inseguretat no la tinc. O sigui, personalment no, però la sensació de por sí, perquè me l'han instaurat. Sé que hi ha aquest problema, hi ha moltes, moltes... Sí, bueno, és que m'ha apropat més al micro.
Ja està, ja està.
Vale. Doncs això, que...
Ho explica tot, eh?
Sabem, ho explico tot, jo, home. Soc historiadora, aquí, la gent ha de saber per què callem, home, no? Eh? Doncs la qüestió és aquesta, que és un fet que existeix la droga i no marxarà, perquè la droga es pren des de les èpoques ja de que la gent començava a recol·lectar coses. Mireu a l'home aquell dels Alps, no? Aquest congelat, si li van trobar fongs al·lucinògen a la bossa. O sigui que no, és una cosa que no marxarà, perquè la gent vol sentir, vol experimentar, vol fer coses. I al final, pues, el que passa és això, que experimenta fins que arribar ja no experimenta res, experimenta la mort, i ja està.
Jordi.
Bueno, hi ha dos conceptes, són pel diferents. Una cosa és la realitat i després la percepció. Avui ho estàvem parlant per la tele i realment la percepció que tenim és potser superior a la real, no? A lo que és la realitat. La percepció de seguretat sembla ser que cada vegada tenim, bueno, més inseguretat, i després la realitat és que no és tan insegur, perquè fins ara, fins fa uns anys, el nivell de seguretat d'aquest país era bastant important, però ara, amb la importació de les màfies de la droga i que Catalunya sigui, evidentment, el jardí d'Europa, i venen tots per aquí, per algú serà. Jo no sóc historiador i no sé per on han vingut això, però que realment això fa molt mal. I després la gent ha de ser conscient de que si comença amb drogues més toves, això és la introducció. Jo he estat consultor de medicina en unitat de toxicomanies i realment la gent ha d'anar molt a compte. O sigui, no és qüestió de provar les coses. El problema és que tu proves, t'enganxes, després el haixís, la gent que consumeix molt i inclús no es passa a drogues més dures, pot tenir problemes de deteriorament cognitiu. I, bueno, i després que quan van ja comencem amb la cocaïna, o després no hem arribat mai a l'extrem dels Estats Units amb el fentanil, perquè aquí la cosa està més controlada. O sigui, Europa la
que diuen que les autoritats... L'altre dia ho llegia, això, en un mitjà de comunicació, que les autoritats nord-americanes... no sé si us sona el nom del Chapo Guzmán.
Sí.
I tant.
Doncs bé, hi ha autoritats nord-americanes que s'han reunit amb el mateix Chapo Guzmán, un dels grans clans de narcotràfic de Llatinoamèrica, sobretot vinculat a Mèxic i al càrtel de Sinaloa, per intentar parar l'entrada de la lluita del fentanil. És el que li han dit al Chapo Guzmán, escolti'm, entri el que vostè vulgui, però amb el fentanil estem tenint un problema molt gros, molt gros.
Bueno, el problema és que allí se'ls escapa tot, i ho proven tot, i remenen per tot, i dic, el problema d'Europa és diferent, perquè, per exemple, és el sistema americà, és el sistema sanitari i econòmic que tenen, és el sistema de viva les armes i el que sigui. O sigui, jo espero, a més, he sentit algun expert que ha parlat, que això del fentanil aquí, bueno, aquí es recepta molt fentanil, la gent no és conscient.
Sí, 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 sí.
La gent no és conscient, però...
Per jo he vist tot... prendre fentanil.
No, no, és que
com
pren
medicina,
molta gent.
I molta
però,
gent pren.
Bueno, però està...
Amb parxes.
Amb els pagats de fentanil que va molt bé i, escolta, s'estan donant per problemes articulars importants, artrosis importants. O sigui,
per dolors molt grans.
Sí, sí. O sigui, no és que no que es doni poc, però està bastant controlat. Bastant controlat.
Ai. Volia posar un nom sobre la taula. El posaré i de seguida en parlem. Ecos sona, Julian Assange?
I tant.
És que sí. Tinc molta curiositat per saber la vostra opinió respecte a això. Anem a publicitat i de seguida parlem de Julian Assange.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 13 minuts que ens queden encara de tertúlia. Deixeu-me dir el que explicava una mica a l'inici d'aquest programa. I és que la història, tot i que a alguns ens sembli ben recent, parteix de ben lluny. Per posar antecedents, ens hem de remuntar al primer mandat de Barack Obama, cap al 2006. Aquell any, el món es va veure aclaparat per una sèrie d'informacions que començaven a pujar els colors, no només a l'administració americana, sí, sobretot a l'administració americana, però si no també a mandataris de tot el món, començaven a sortir a la llum documents secrets sobre guerres d'Iran, d'Afganistan, dels presos de Guantánamo, informes de la CIA, rerefons de la campanya electoral de Hillary Clinton, a més d'altres violacions de drets humans. A partir del 2012, li vam posar nom a la cosa, i es deia Wikileaks. Era un portal on apareixien totes aquestes publicacions, que segueix funcionant, però el seu creador, Julian Assange, comença a tenir problemes en la justícia a Austràlia, a Suècia i, òbviament, als Estats Units, aquell 2010, pel que consideren espionatge i traïció. A partir d'aleshores comença el periple d'Assange a l'ambaixada de l'Equador de Londres, a partir del 2012 i fins al 2019, quan és detingut, jutjat i condemnat, i Assange passa 1.901 dies a la presó anglesa de Belmarsh. Aquesta passada nit, però... Ho coneixíem, el que podria ser el final de tota aquesta història, i és que Assange hauria arribat a un acord amb el Departament de Justícia dels Estats Units, segons el qual el hacker assumiria la culpabilitat de traïció amb una pena de 62 mesos de presó. Això són gairebé 5 anys, com que ha passat 5 anys a Anglaterra, doncs ja estaria commutada aquesta pena de presó. De fet, Wikileaks ha difós ja unes fotografies aquest matí, hora espanyola, on es veu Assange a l'aeroport de Stansted per tornar cap al seu país natal, Austràlia. Tota aquesta és la història molt resumida de Julian Assange. La resta de història, deia al matí, encara l'estem decidint nosaltres. Deia que hi ha unes quantes preguntes a fer-se, com per exemple, el que ha fet Assange és llibertat de premsa o són delictes contra la seguretat nacional? Nosaltres, com a ciutadans, hauríem de saber com actuen els nostres governs amb total transparència o què implica la vulneració de drets humans per part de democràcies consolidades, en principi. Per què s'obre una investigació a Assange, però no s'investiguen els casos oberts per Wikileaks? Aquesta és una altra pregunta que ens podríem fer. I és que deia que 18 anys després seguim a les beceroles de tot plegat. Llibertat de premsa o traïció per desvetllar informació secreta? Deia aquest matí, vostès decideixen. Jordi, què decideixes tu?
Jordi?
He mirat el, perquè la gent bueno, se'n faci... S'ha despistat. He mirat el Ferran i he dit Jordi. Jordi, què decideixes tu?
És una situació, evidentment, complexa, perquè els estats tenen l'obligació també de defensar-se d'una manera o altra, però dins d'uns límits. I aquest és el problema. Tampoc no fa falta anar-se als Estats Units. Estem un país que es diu Espanya, que hi ha les clavegueres de l'Estat, i aquí també s'han fet coses d'aquestes. O sigui, també ens hem passat, però de totes maneres... dins de lo raonable, dins de lo raonable, hi ha coses que sí que poden ser aquest estat, però s'ha de vigilar quan afecten a civils o a altra personalitat, o sigui, a veure, no sé, de veure pel·lícules que es carreguen un espia estranger amb el teu país, no? Bum, i no sé quin, com li diuen a les pel·lícules, no? Que lo neutralitzen, per exemple.
Sí,
vol dir que està ficat en un cel de ciment, com feia els Gangs de Chicago. Això és una cosa. Després, carregar-te a gent com estan fent amb el Julian Assange, no hi ha dret. O sigui, a veure, potser hi ha coses que s'han de dir, que no s'han de dir, però han anat per ell descaradament i perquè es va amagar. Si no, possiblement...
No hi seria.
No hi seria. No hi fora. El que passa que han passat temps i bueno, han arribat a una mena de consens, i ara quan agafi l'avió no va directament a Austràlia, va a una illa del Pacífic, de les Marianes, on estan...
Les illes Marianes, que forma part dels Estats Units.
És als Estats Units. I allà signaran tots els papers i s'anirà cap enllà, perquè es veu que ja estaven el Biden, l'Obama i tot, estaven que, bueno, que això s'ha de matar. Una miqueta com... Bueno, no vull seguir.
Segueix. Quina paraula has dit, eh? S'ha de matar.
Ferran, ara sí, va.
Home, és difícil saber on comença i on t'acaba. Una cosa és la llibertat de premsa, que hi ha coses que s'haurien de saber. Que hi hagin unes que siguin més... problemàtiques per la seguretat del país, poder sí, però bueno, és que tenint tan present lo de la per exemple lo de les armes de destrucció massiva que tenia el Saddam Hussein, que era pues mentida, i d'aquestes pues home també ja està bé saber que no tot val per uns interessos embolicar unes altres coses.
Ja m'ha recordat el gran i estimat... Deixa'm fer-li un petit homenatge, perquè de veritat que persones com jo el trobem molt, molt, molt a faltar, el gran i estimat Arcadi Oliveres, quan li deia des d'aquests micròfons a José María Aznar, criminal de guerra.
Sí.
És vostè un criminal de guerra.
Jo ho estava pensant, ara.
T'ho poso fàcil, Glòria, t'ho poso una mica més fàcil. No vull posar-t'ho fàcil, però t'ho poso més fàcil. Tu estàs d'acord, Glòria, en que se sàpiga si s'han vulnerat drets humans a guerres com Iran o Afganistan?
Sí, jo sempre estic d'acord amb esbrinar les coses.
Tu estaries d'acord en saber què passa amb una de les presons més importants, però també més tancades del món, com és Guantánamo?
Sí, i a més m'interessa molt el de Guantánamo, perquè és una vulneració de drets des del primer dia que han posat una persona allà dintre, des del primer dia. I a més amb aquest secretisme estatunidense que sempre només ensenya el que vol ensenyar. El que no vol ensenyar ho tapa, però ben tapat. Llavors, avui en dia, tampoc en la societat del 2024 se sap tot. És que se sabrà tot i tard o d'hora arriben, com totes les coses que més properes, se sap. I lo de l'Assange, que també l'han destruït amb ell com a persona, perquè aquest senyor ha estat 10 anys tancat dintre l'ambaixada d'Equador i l'altre lloc que ha estat.
A Belmarge, la presó de Belmarge.
En aquests moments, aquest senyor ja cognitivament està tocat, i diuen que està tocat potser per sempre.
Hi ha llibres i amics seus personals que parlen de que té un estat greu mental.
És que avui he sentit un psiquiatre que ho estava dient. La persona que el coneix i parlat amb ell, aquest senyor no és el mateix senyor. És un senyor que se n'anirà a Austràlia, potser a casa seva, amb la seva dona i tal, però està reduït, vamos, com si anés a una presó de la Unió Soviètica antiga.
Ja l'han neutralitzat.
Sí. Veus? Sí. Ja està acabat, ja. O sigui, com a persona, ja no... És complicat, eh? Tot lo de l'Assaig, amb la seva personalitat, el seu carisma, que semblava que potser sí, que tampoc no tenia de mirar sumets a l'hora d'això de l'Wikileaks, a començar a esbombar. Però estem en un moment que les notícies... Ja no hi ha fronteres, ni hi ha frontera ni hi ha mesura. O sigui, hi ha persona que es dedicarà a explicar-ho tot, com hi ha persona que es dedicarà a tapar-ho tot.
Compte que sí, que hi hauria d'haver frontera i mesura, sí. I es diuen fake news.
Exacte.
Bueno, això és una altra cosa.
Això és una altra cosa, perquè si jo em dedico a dir una cosa que no és veritat, com moltes n'han passat i ven a la vora de nosaltres, home, i que llavors això mai ningú surt a donar la cara. Mai. O sigui, ha pogut passar que el Trias teníem diners a no sé on. Algú ha sortit a defensar? A dir, no, senyors, ens vam equivocar i tot allò és mentida? No, ningú surt mai aquestes fake a aclarir-les. Ningú. Vale. Llavors tu, la persona, la reputació, la manera de portar-ho, és que mai te donaran una disculpa. I portem molts, d'això. Cap disculpa mai. O sigui...
Montse, com ho veus tu, això, a l'Assange?
Jo penso que aquest senyor ha estat una víctima del seu esperit periodístic. Havia de fer-ho. A mi no... Saps? No em contenta que diguin. És que hi ha coses que no es poden dir. És que si no es diuen, no passen. I això estan jugant la majoria dels estats i de no estats. Si no se'ls diu, no passa.
Ara et faig d'advocat del diable, Montse, però... No hi ha qüestions rellevants, com deia el Jordi, no hi ha qüestions rellevants de seguretat nacional que s'haurien de salvaguardar?
I quines són? Jo no ho sé. Que me les expliquin i aleshores ja...
Però si te les expliquen ja no és secret nacional.
Però jo mateix t'ho dic. És que clar, és que... Com on desjudicar si una cosa és de seguretat o no seguretat? Què vols que et digui?
Tenim la mosca a l'estudi, eh?
Bueno, estupendo. Deixa-la.
Bueno, és que ara anirà la mar de bé perquè diran, veus com la veritat acaba sortint, i clar, això ja serà una cosa de... No, que hi ha excusa perquè hi haurà coses que podran ser tapades, perquè no, ja van sortint coses, ja surt la veritat, oh, relativament, però és per excusa per tapar el que sempre s'ha de tapar.
Aquest matí estava escoltant amb una periodista de molt de relleu que estava dient que l'Assange sí que l'han culpabilitzat de tot això, però que després els seus diaris ho van publicar tot i a més no us han dit res.
Sí.
Montse, escoltes a tu també en Ràdio Estel, eh?
Bueno, mira, saps?
Que sempre...
Què vols que et digui?
Sempre et pillo.
Sí que em pilles, però bueno.
Té informació de qualitat, aquí. Poca broma.
Estic molt seriós, això.
No. Estem buscant algú per parlar de Julian Assange, avui. Aviam si demà el poguéssim tenir. No vull dir qui és. Però és una persona important.
Home o dona?
Segret nacional.
Mira, una altra. Veus com
hi ha coses que han de ser secretes?
Espionatge periodístic de ràdio. Anda, ja.
Aquesta ràdio tan important.
Què passa, Glòria, que són dels colors de l'Espanyol?
Això.
Ah?
No m'hi havia fixat. No.
Jo tinc coses a dir, de l'Espanyol. O sigui,
ai, et queda minut i mig, vinga, va.
Jo tinc uns amics, un del fill és un directiu de l'Espanyol. I a mi m'han convidat alguna vegada.
És xinès?
Què? No.
Calla, això no t'interessa. No.
I un dels partits que ens van jugar, que ens van convidar, va ser un Barça espanyol,
sí.
Que, per cert, l'Espanyol va guanyar per un joc del Melendo. I jo, l'agressivitat fins la por que vam tenir aquell dia no l'ha passat en ma vida. O sigui, al camp del Barça he anat molt. I ja es diuen autèntiques borrades. Però pots tenir aquí un de l'equip contrari i no ha de tenir por.
No, Jordi, que qualsevol camp de futbol europeu, encara, malauradament,
no, però era...
hi ha els quatre celebrats.
Però era un grup de moltíssima gent, no? I a por ellos, y mátalos, igual que lo del... Sí, sí, sí. I només et dic que anava amb un altre... anar amb un altre, que estàvem pels separats, i en el moment que va marcar el gol a l'Espanyol, ens vam aixecar els dos a aplaudir el gol. Per dir, si no ens aixequem, aquí ens pelen.
Mira, jo diré una cosa, que hi ha gent tan bona de l'Espanyol com en David Balaguer...
No ho dubto.
I com Glòria Vidal.
No.
Montse, Glòria, Jordi, Ferran, va, que és que hem d'anar a l'informatiu. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres una setmana més, us espero la vinent, que vagi molt bé.
Vinga, bon dia a tothom.
Júlia Julve, que ens posa al dia i tornem de seguida amb més Caravana.